En el nostre recorregut diari pel Festival de Curtmetratges d'ací de Vila-real Cine Culpable, avui tenim a l'actor Sergio Caballero. Bon dia, Sergio.
Hola, bon dia, com estem?
Molt bé, sí, la veritat és que sí. Així esperant perquè tu ets el protagonista, no?, d'un dels curtmetratges d'aquest festival, no?
Bé, en principi més que un dels protagonistes és prou coral, vull dir, són dos famílies, és un curt que se diu Dos Mundos, d'Ivan Fernández de Córdoba, i són com dos famílies, per tant, les dos famílies, una europea i l'altra que no ho és, que està enmig d'una guerra, és la manera de veure-se reflex, no?, de com vivim ací i com se viuen les coses en un altre lloc, on constantment la guerra, la fam i la misèria conviuen diàriament. Nosaltres crec que som uns privilegiats i això és la reflexió que tracta de fer Dos Mundos.
La veritat és que per a un actor tots els papers que representeu deuen ser també una reflexió, no? Ja no tan sols per al públic, sinó tu tens que traslladar aquesta emoció, no?, també.
A veure, jo, de fet, la meva professió, que és la interpretació, el teatre, el cine, a mi m'ha ensenyat moltíssim, moltíssim pel que estàs dient tu, perquè d'alguna manera no deixa de ser i ser de tu mateix, deixar d'observar-te, perquè moltes vegades soy yo y mis circunstàncies, no? Però sí que és veritat que el fer intentar entendre altres psicologies, altres maneres de pensar, de ser, de sentir, no?, te dona la possibilitat, si aprens, evidentment, de no tindre ni prejudicis ni judicis de valor, ser un poc més empàtic, has d'entendre les coses. Això no te diu, això evidentment no te resta la possibilitat de que si algú no té raó no li la dones, no? O si està equivocat no penses que li has de fer reflexionar, però sí que és veritat que te dona l'opció, com a mínim, d'obrir més les mires. Jo sempre dic que és quasi com viatjar, no? Normalment quan viatges, que coneixes cultures diferents i maneres de pensar, i crec que tots hauríem de viatjar per a no sentir-nos el melic del món, jo crec que te dona aquesta distància per a intentar, com a mínim, comprendre el de davant, que en els temps que corren és molt important.
Per tant, en aquest curtmetratge que es diu Dos Mundos, no?, diguem això, no?, veurem dos realitats totalment diferents, la part, diguem, d'aquesta família que està en guerra, que està patint i està sofrint, i bé, la nostra realitat, que moltes vegades és el que jo, almenys en els meus amics, diem, això és un problema del primer món, no?, que moltes vegades donem importància a coses que no ho tenen front als altres que sí que ho estan patint de veritat, no?
Sí, tu vas dir, de fet, la gent que puga gaudir de Dos Mundos... Mira, Dos Mundos és una història que ja ve des del primer curtmetratge que va fer el director, que seria un lugar, que són els mateixos personatges en una situació molt diferent. Val? Anys després, el director ha volgut rescatar a aquests personatges, a aquestes dues famílies, una que és la de Cristina Fernández i jo, que tenim una filla, que diuen Elena Merino, i l'altra, la família que està, diguem, en guerra, no? O està en Síria, pot estar en qualsevol espai, que és la de Widar, no? L'altre actor, la que fa de la seva dona. Entonces, allà, en un mundo, en un lugar, ja es plantejava, no? Esta confrontació era tot en una carretera on, d'alguna manera, els dos vehicles es trobaven, que són les dues persones i els dos mons, i ara, després d'aquest temps, ha fet una espècie de reflexió per deixar-li a l'espectador també acabar de donar-se compte de que moltes vegades veus les coses i sí que les entens, però després te quedes en casa sense fer res. Moltes vegades jo crec que sempre diem hem de ser més així, hem d'ajudar més, però moltes vegades són com quan comença l'any, no? Que tots fem una llista, bueno, jo no la faig perquè sé que no vaig a complir-la, però uns desitjos que volem que passen que mai ocorren. Jo crec que en Dos Mundos se constata molt més esta diferència, no? Que jo igual me puc alçar pel matí i no tindre un bric de llet me pot posar de malestar, però és que n'hi ha gent que no té per esmorzar ni per desdejunar, res absolutament. I si això ho extrapoles a una guerra o, pues bueno, a un estat social on així realment n'hi ha gent que molt necessita, però n'hi ha molta gent que està emigrant, venint cap a Espanya per a intentar d'alguna manera, no sé si tindre una vida millor, però si no tindre la vida, i perdona l'expressió, de merda, que tenen en el seu món Clar. El pare que després, així en el nostre món, també no portem una vida massa sana.
Sí, exacte.
I ahí crec que és la reflexió que ha de fer l'espectador.
Sí, per a un actor, què és més fàcil? Fer un curtmetratge o fer una pel·lícula sencera, no? Diguem, perquè tens com més temps de desenvolupar aquest personatge per traslladar aquests sentiments i aquestes reflexions al públic.
Mira, en principi jo crec que a l'actor no li ha de preocupar això, perquè nosaltres ens dediquem a interpretar, a intentar entendre el personatge, a terme les decisions de la direcció, i moltes vegades jo crec que és més en el punt que necessita la història. Anem a històries que no necessiten estar contades. Tu moltes vegades t'haurà passat, no?, que veus una pel·lícula i dius, és necessari una hora i mitja, quan a lo millor en mitja hora ja m'ho van explicar tot, no?
Sí,
això
sí,
d'estirar i estirar, no? I passa exactament el mateix en un curtmetratge. Hi ha curtmetratges que dius, crec que és massa curt per a tota la informació que se m'està donant, no? Que he de digerir-la. Per això també existeixen els mediometratges, no? Mismetratge. O unes durades que jo crec que ara ja en el temps van modificant-se. Per a un actor, en el meu cas sí que és veritat que tu quan tens una pel·lícula i sempre i quan tingues un personatge que tinga una evolució, perquè potser si tens una seqüència dins d'una pel·lícula,
clar,
doncs, bueno, és pràcticament com fer un curt, no? Però en este cas sí que tens la possibilitat de desenvolupar un poc més aquesta personalitat, no?, que està escrita des de guió i que l'actor l'única cosa que ha de fer és intentar posar-se en aquesta pell i donar-hi aquest reflex a l'espectador.
No sé si saps quan podrem veure en cartell aquest curtometratge, no?, de Dos Mundos, perquè forma part d'aquesta secció provincial que hi ha al Festival d'ací de Vila-real.
Sí, bé, en principi és que el curt se va gravar justament en febrer, abans de que ens confinaren a tots, a la pandèmia, doncs justament se va gravar res, a uns dies abans. Es va quedar com una espècie de seqüència mig penjada i, clar, durant tot aquest procés, que no podien quedar, que estan tots confinats, el director també va decidir prescindir tal volta d'aquesta idea original i reestructurar el curt de l'edició. Per tant, el curt acaba d'eixir ara mateix del forn, ha anat a un festival, que és Cortomenius, ací a València, i s'han dut també premi, crec que 3 premis, tant l'actor com el guió, la música, saps? Entonces, és un curt que està naixent ara, o s'està aflorant ara de cara als festivals. Mm. Un curtmetratge, diguem que el problema que té és que moltes vegades naix i mor en els festivals i és la necessitat d'alguna manera que se puga veure. Què ha passat ara en el curt d'Almodóvar? Almodóvar tota la vida ha fet llargmetratges, als principis suposa que va fer algun curt, però el seu curt ha sigut el més vist de la història. Però per què? Perquè els han passat al cine.
Clar.
No per res més, o sigui, simplement moltes vegades els actors o la gent que ens dediquem a aquest món hem demanat que abans d'una pel·lícula hem de posar anuncis, en comptes de posar anuncis que posen un curt, que duran 5, 7, 10 minuts, depèn. I és una manera de donar a conèixer un director, uns altres intèrprets, una manera saps, de que l'espectador també connecte en el món del curtmetratge i que no siga com un gènere menor, no? Perquè, a fi de comptes, està fet per a vist, per a veure's en el cine. Esta és la seua direcció. Però sí que té aquesta sensació de cosa menor, no? Com és un curt. Però bé, ahí tenim l'Aten, el nostre festival de cine culpable, que porta ja a prop de 20, si no serà 23.
23,
no?
Sí.
Bueno,
23 edició, sí.
És que, de fet, l'altre dia estava pensant i dir, mare de Déu, jo vaig portar la direcció del festival en l'edició número 10 i la 11. I de moment han passat ara 10 anys i dic, comptaven els dies l'altre dia i dic, no, sí, 23, 23. O sigui, gràcies a aquests festivals fem que d'alguna manera el món del curtmetratge siga viu, no? Perquè si no, se quedaria quasi com per als amics.
I a més també per a molts directors novells que, clar, no poden es començar en una pel·lícula sencera i la manera d'anar iniciant-se, diguem, són aquests curtmetratges, perquè així al Festival de Cine Culpable de Vila-real hi ha una cantera molt forta d'ací de tota la província de Castelló que s'ha involucrat sencerament a associacions, col·lectius i artistes que, clar, és una finestra per on poder veure's, no? És molt important també aquests festivals per a ells.
Home, evidentment és una plataforma per a poder donar-te a conèixer, però ja no tant donar-te a conèixer per una qüestió d'ego personal, mm-hmm. cuidao, perquè sí, sinó donar a conèixer el treball o la història, el missatge que tu vols fer arribar en aquest curt, no? Jo sempre dic el mateix, dic, jo vaig començar un... El primer que vaig fer en audiovisual va ser una pel·li, que seria Noche de Fiesta, amb un director, Xavi Puebla, que diguem que em va batejar d'alguna manera, i va ser en el 90, no? Però és que en el 2000-2001, crec, va fer el seu primer curt, després de fer un llargmetratge va fer un curt. I això no és anar enrere, és simplement veure que des del seu prisma necessita contar una història en menys temps, i se curva anar als Goya. Saps? Vull dir que dona igual que comences, que no comences, sempre quan la història necessite d'un timing molt concret. Sí que és veritat que jo soc de Vila-real, sé la infraestructura com a mínim de fa uns quants anys, que era mínima, ara en el tema de plataformes, vull dir que la gent ha tirat molt endavant, i avui en dia en un iPhone o en un smartphone tot el món pot fer, vull dir que la tecnologia ha avançat molt. Sempre i quan, i això és una cosa que vaig dir, ara me tiraré pedres a mi mateix, fa 13 anys quan vaig dirigir el festival i la intenció des de la direcció va ser internacionalitzar-ho, professionalitzar-ho, pujar la quantia dels diners, dels premis, que no ens oblidem que per més que siga un aprenentatge, jo vaig dir, això és una professió, això no és per a fer curs de bodes, bautizos i comuniones. No esperar reunir-se un cap de setmana uns amics i fer un curt, que està molt bé, però això és una feina. Això és, hauria de tindre la mateixa professionalitat que un forner, que un ferrer. Està molt bé, però moltes vegades també va agafar de la mà com que és gent que comença i per això pot estar menys bé. Però jo crec que el fet de la exigència en el treball és el que professionalitza d'alguna manera el curtmetratge, siga la persona que comença o la que ja porta molts anys i vol tornar a fer un curtmetratge. La veritat és que és necessari que la gent continuï fent cultura, perquè és l'única cosa que tenim per a moure les consciències.
O sigui, que la gent que vaig a veure els curtmetratges té que donar-li el valor que mereix, no?
Evidentment, més enllà dels gustos, no? De veure que tu empatisses més en una temàtica, en una manera de fer un curtmetratge, en una manera de narrar-lo, per exemple, poden ser, ara no m'és la paraula, bueno, comèdia, drama, vull dir, de gènere, de terror, val? Vull dir, a part d'això, darrere hi ha una feinada molt bèstia, que moltes vegades s'oblida, és un curt, no? Nosaltres, els de la cultura, sempre hem sigut com els xiquets apestats, no? Els que demanem subvencions, no? Em pareix que... com si els ramaders i els agricultors no en demanaren, saps? Però sempre és com, bueno, s'han reunit per fer una miqueta el tonto. No, senyora, això és una professió. Agrade o no agrade? A mi hi ha professions que potser tampoc connectes amb ells, però són també necessàries, no? Llavors, jo crec que la gent ha de veure... Jo, mira, sempre dic el mateix, quan acaba el curt, que comencen a eixir títols de crèdit, que dius, mare de Déu, però tanta gent. Sí. Perquè potser t'has estat 5 o 7 minuts i dius, és possible. I en un curt d'animació és el triple de gent. Per tant, això no és gent que se dedica a viure de l'aire, això és gent que vol viure d'aquesta professió i que hauria de tindre tot el valor més enllà del reconeixement, tant si te donen un premi com si connecta o no amb la gent. Veritat que tu quan vas a un carnisser hi haurà un carnisser que t'agradarà més com te talla la carn o menys, no?
Sí.
Però així passa absolutament el mateix, no? I jo crec que això és el més important, que la gent també siga conscient de que és una professió i que s'ha de cuidar com qualsevol altra.
Clar que sí. Deixant un poc de banda el festival, no voldríem finalitzar aquesta entrevista sense traslladar-te la nostra enhorabona, i és que has sigut premiat, no?, per l'Acadèmia Valenciana Audiovisual per el teu treball a millor actor protagonista en Coses a fer abans de morir, no? Estava veient ara el teu Facebook que estàs donant com les gràcies, no?, per aquest reconeixement que t'ha traslladat aquesta acadèmia, no?
Estic molt content, saps? Estic molt... Vaig estar més feliç el dia... A veure, això va ser dissabte. El dilluns vaig anar a veure els meus pares i me'l van beneir. És com... portar-li el càstig. Quan el van tocar ells, perquè per qüestió de Covid ara és molt difícil menjar-se i per salut i tot això, vaig ser més conscient, no? És com que els meus pares sempre tinguin aquest punt de realitat i aquest punt de palpar el terra, no? Jo soc un home de poble i m'agrada l'arrel, m'agrada que notar que la planta del peu toca la terra, no? I va ser en aquest moment quan vaig ser conscient del premi que m'havien donat i conscient de les moltes felicitacions que he pogut tindre de gent molt anònima que encara no ha vist la peli, però per tot el que se va dir, el que vaig comentar o les imatges que s'han vist, tenen aquesta necessitat de descobrir què passa quan queden coses a fer abans de morir, no? Per tant, l'única cosa que podia fer és agrair-ho a la gent d'arreu d'Espanya, no? Perquè no crec que de fora mai gent diu res, però molta gent en missatges, whatsapps, en les xarxes socials, que avui en dia és com obrir un armari i està tot ple de calaixos. En cada calaix tens un missatge. Perquè ja té que si Messenger, que si Twitter... I la veritat, l'única cosa que podia fer era agrair. Jo crec que a mi els meus pares m'han educat en uns valors, jo crec que molt importants i molt forts. I una és estar agraït a aquelles coses bones que te porta la vida, no? I en aquest cas, que la gent valore la teua feina i que estiguen contents per proximitat o perquè valoren aquesta feina. L'única cosa que pots fer és somriure, continuar endavant i donar-les gràcies.
La veritat és que sí, això és molt important. Sergio Caballero, moltes gràcies per la teua feina, per tots els anys dedicats no a aquesta professió i per molts anys més i molts premis i molts reconeixements. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. A continuar, que també teniu ahí una tasca molt important informant a la gent. I espero que la propera vegada puguem estar davant i mirar-nos a les ulls.
Ahí s'esperem. I sense mascareta, si podria ser, però això tindrà també, que esperar també. Molt, sí, sí,
sí. Bueno, bé, pues, això ja està dit.
Sí, sí. Moltes gràcies i fins una altra.